Ben trobats de nou, els plantejo ara una pregunta. Què passaria si fóssim immortals? És la immortalitat un xollo o no ho és? Aquesta és la idea sobre la que gira Immortal, l'obra teatral que podran veure divendres al Teatre Prado i que protagonitza un versatilíssim Bruno Oro, a qui coneixeran sobretot per les seves imitacions al programa de Polònia de TV3, per exemple fent d'Artur Mas, de Cebes o a Cracòvia de Cristiano Ronaldo. Bruno Oro és un home polifacètic que ha fet gairebé de tot en el món artístic, que divendres, com dèiem, el tindrem a Sitges i ara el tenim a l'altra banda del telèfon. Benvingut, Bruno.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé, divendres et tenim per Sitges.
Us sento molt malament amb moltes interferències.
Ens sents malament? A veure,
sento,
anem a intentar...
Com una ràdio o una tele molt forta.
Ja està, arreglat?
Ara.
Ara sí? Doncs vinga, ja està. Ara més còmode, perquè si hem de parlar una estona...
Sí, per això.
Bruno, et dèiem que divendres et tenim a Sitges, que...
No, divendres no ho crec. Em teniu diumenge.
Diumenge, dia 7.
Correcte.
D'acord, i jo estic dient divendres tota l'estona, doncs no.
Sí.
Diumenge, millor que tu no ho sabrà ningú. Diumenge dia 7 al Teatre Prado, és la primera vegada que vens a Sitges?
No, crec que ja vaig venir fa uns anys amb la Clara Segura.
Amb la Clara Segura. Sí. Vens amb Immortal, una obra teatral que posa sobre la taula doncs, aquesta pregunta, no? Si la immortalitat és un xollo o no ho és. No sé si era un neguit que tu tenies abans de fer l'obra...
Bueno, no, era una reflexió, un tema que comença a estar ja al carrer, els gurus de la tecnologia que en parlen molt, de que d'aquí uns anys s'aturarà l'envelliment, etc., i era, bueno, doncs fer una reflexió intentant tocar tots els temes sobre què passaria si fóssim eterns.
És un tema que en qualsevol cas t'angoixava o que li havies donat voltes o simplement que en algun moment et va venir la reflexió doncs, degut a això, no? Que ara es parla molt d'aquest posthumanisme, no? I aquests estudis, de fet hi ha investigacions sobre el tema.
Sí, home, crec que és un gran tema, no? Tot el tema que envolti la mort i per tant, en aquest cas, de manera... molt arrogant l'eternitat, perquè no deixa de ser una gran arrogància, no?, el negar la mort, que és el que dona sentit a la vida, doncs ens va semblar molt interessant de tocar.
T'ha canviat la teva opinió respecte al que pensaves sobre el tema?
Home, com que molta gent surt dient, home, doncs jo prefereixo morir-me, francament, quina llauna viure eternament, doncs sí que d'alguna manera... et reconforta el pensar que algun dia morirem i que s'acabarà tot, tot i que no és la idea que més m'atregui el morir-me, però sí que el viure eternament tampoc sembla ser la solució idònia.
És curiós, no?, com d'entrada ningú es vol morir, però en el moment en què et plantegen una vida per sempre i que no s'acabi mai, aleshores ens qüestionem si potser morir no està tan malament.
Sí, més que res que forma part del cicle de la vida i la resta és alterar-ho i crear alguna cosa artificial, no? O sigui, el que dona sentit a la nostra vida és que tenim una caducitat i que fem les coses perquè hi ha una certa urgència, hi ha un projecte de vida, hi ha uns objectius, no? Tot això, els objectius, els projectes, els somnis, deixen de tenir sentit en un marc d'una eternitat.
Aquesta obra alhora la representes tu en solitari, però fent 25 personatges, tu sol en tu mateix. No sé si això ha estat una més que dificultat afegida, en tant que d'alguna manera enfrontar-se amb un escenari absolutament en solitari, no? Acompanyat per l'atrezzo que pugui tenir l'escenari i a sobre fent 25 personatges... Com planteges el repte en un inici?
Sí, bueno, és un repte, però és una experiència molt maca en la qual he après molt i penso que pel públic també és molt atractiu de veure, no?, aquest artifici de l'actor que fa molts personatges i que canvia fins i tot frase a frase de personatge.
A l'hora de preparar-t'ho, de preparar aquests personatges... com canvia també això, perquè clar, d'alguna manera no pots centrar-te només en un, no? Tens com multitud de facetes que has d'anar treballant. No sé si hi ha algun que t'hagi agradat més a treballar, algun que t'hagi costat més.
Bueno, evidentment, sempre hi ha personatges que costen més d'altres. Hi ha un personatge molt atractiu que és la mort, que està evidentment en un mal moment de la seva existència perquè ja ha deixat de tenir sentit i no es pot emportar ningú. O hi ha un altre personatge que és molt atractiu, que és un publicista que va al Vaticà a proposar una campanya per recaptar fidels.
De fet, precisament sobre la mort, que en parlaves ara, tenim un petit fragment de l'obra.
Yo era la más grande. Solo verme, a la gente se le lava la sangre, se hacía el silencio. Y ahora mira. ¿Quién me ha visto y quién me ve? ¿Qué sentido tiene la inmortalidad? Que me lo digan. ¿Qué sentido tiene aguantar eternamente los atascos, las broncas del jefe, las colas en el súper, la gente sudorosa en el metro? El sufrimiento es inhumano, es inmoral. Hay que morirse ya, coño. Que se mueran todos ya, otra vez. Muérete.
Sentíem aquesta mort, que és una mort en crisi, és una mort que d'alguna manera passa de ser un quelcom temut, no?, a quelcom oblidat i que passa desapercebut i que ningú li para atenció.
Clar, és un personatge fascinant perquè un personatge que té molt poder, no?, la mort, i de sobte en una hipotètica immortalitat seria un personatge en crisi, sens dubte, que es voldria treure la vida, jo crec.
Entre altres personatges hi ha també el d'un pare, no?, que té un fill que ho fa més de 300 anys que viu amb ell, i d'alguna manera això qüestiona també, o aquests personatges i molts dels altres que interpretes, que clar, la vida pot ser eterna, però no el que forma la vida ho és. I en aquest cas ho planteges a través de relacions, no?, una relació paterno-filial o una relació amorosa. Clar, la vida és eterna, però no sabem si la relació, una bona relació pare-fill, aguantaria 500 anys.
Clar, o una relació de parella, no? Sí, això és el que plantegem. Efectivament, el pare li diuen al fill, has de tenir objectius, has començat 17 carreres, no t'agradaria acabar-ne alguna. I el fill li diu, com vols que tingui objectius quan tinc tota l'eternitat per endavant? No, no té cap sentit tenir objectius. Si en una existència eterna puc ser-ho tot, no? Puc fer-ho tot i deixar-ho i reemprendre una altra vida, no?
Per tant, d'alguna manera, alguna de les reflexions que treu, que es pot treure o que es pot concloure d'un cop vista l'obra és que sense objectius, no? Per tant, sense interessos, curiositat o inquietuds, la vida perd d'alguna manera sentit.
Sí, sens dubte, clar. I sense la urgència, sense el pas del temps, no? Per cada etapa, per cada estadi de la teva vida pots fer unes coses, tens limitacions en uns camps, en d'altres tens més avantatges, i això és el que dona sentit a la vida. Crec que des del moment en què el cos és com un tòtem que no indestructible i que no envelleix, doncs de sobte tot el paradigma temporal canvia i la vida deixa de tenir objectius.
Ara ens hem posat com molt filosòfics, però en aquesta obra la gent riu molt. És una comèdia.
Sí, molt. Molt riu molt perquè el tema que és tocat, com el toquem, fa molt riure. Fins i tot hi ha un moment que la gent riu molt, que parlem del procés, no? Que ens imaginem, doncs, que el procés s'eternitza i seguim igual d'aquí 200 anys. No? Sí,
que no sé si una mica
i
sembla el camí, una mica.
Sí, totalment. Sí.
Que s'eternitzen les coses, per tant entenc que hi ha guins a l'actualitat. No sé si que d'alguna manera aneu o modifiqueu de manera minsa el guió per adaptar-se a l'actualitat, o simplement és un guiny en aquest sentit.
Sí, és una trucada d'ullet en aquest tema, ja està.
I quan un representa 25 personatges en una única obra, es pot permetre saltar-se el guió?
Sí, s'ho pot permetre perquè ho he fet molts cops, ja. Porto gairebé 100 funcions, però és millor. A mi m'agrada cenyir-me al guió és molt ric, està molt treballat i bueno, sí que hi ha una part final on el lector embogeix i és una part on es permet una certa improvisació. Fora d'això, no massa.
En aquesta obra, fins i tot hi ha un moment en què t'interpretes a tu mateix fent l'obra, no? I d'alguna manera doncs, surts com explicant l'esgotament després de 95.000 funcions. Entenc que no estàs en aquest punt, que de moment l'estàs gaudint al màxim.
Home, i tant, sí, sí. No arribaré, no crec que arribi a les 1.000.
De moment no, de moment diumenge vindrà a Sitges a les 7 de la tarda al Prado, el trobarem. Fent aquesta obra immortal, però Bruno, tu ho deia a l'inici, ets una persona absolutament polifacètic en el món artístic, perquè a banda de les imitacions per les que vas fer molt popular en el seu moment i continua sent-ho, de les obres, aquesta, l'obra teatral, música, tens 4 discs al mercat.
Correcte.
I a més, ara en aquests moments, i el tinc aquí al davant, la teva darrera novel·la, que és el teu debut en ficció. Tu busques amor i jo cobertura.
Sí, sí, correcte.
És a dir, toques totes les tecles del món artístic, gairebé.
Sí, sí, ja només em falta pintar. Ja, per cert, per vosaltres no ho faré perquè sóc un negat.
Aquesta no, però, aquesta de moment no.
No, aquesta no, per cert.
Què tal aquest debut en la ficció? Què tal l'experiència d'escriure aquesta novel·la?
Doncs la veritat és que estic molt content perquè ja va per la segona edició, tant en la versió catalana com en la castellana, i bueno, va sortir fa poc, és una experiència que jo no m'esperava. Jo vaig escriure aquesta novel·la fa 3 anys, senzillament pel gust d'escriure, perquè jo sempre he escrit, sobretot guió i teatre i tele, però no m'havia atrevit mai amb una ficció novel·lada i bueno, l'està disfrutant tothom molt. És veritat que és una comèdia romàntica i hi ha parts molt divertides, perquè jo em costa escriure sense que hi hagi comèdia, i que bueno, que té una peculiaritat la novel·la que no desvetllarem, que és, crec que és el guió, no, un punt bastant original.
Escolta'm, entenc aleshores que quan vas començar a escriure aquesta novel·la, la intenció no era pas fer una novel·la?
Bueno, no era publicar-la, la intenció.
D'acord.
Sí que la intenció era escriure una història llarga, una novel·la, sí. Vaig començar com, diguéssim, sense un objectiu concret, però quan ja portava 300 pàgines vaig dir, bueno, això ho hem d'acabar perquè això serà una novel·la.
Clar, caram.
Sí, no vaig pensar en que la publicaria. Què passa? Que després, quan la vaig donar a llegir a gent doncs, del meu entorn, em van animar que ho fes, no? Per això hem acabat aquí.
No has volgut desvetllar tu la gràcia de la novel·la, que jo no he acabat la novel·la, però sí que l'estic llegint, i haig de dir que m'estic rient molt, que ens sentirem, o se sentiran identificats moltes persones quan la llegeixin, i que d'altra banda penso que tu també t'hi has sentit, o sigui, t'hi has reflectit, no? D'alguna manera el coprotagonista de la novel·la té coses teves.
Home, sí, és molt autobiogràfica la novel·la, jo no ho nego. Parla molt del meu món, del món dels actors, del món de la fama també, de les xarxes, de tot el que envolta la nostra professió, i alhora també és una història d'amor on hi ha personatges que, com bé deies, fan riure perquè són personatges, alguns d'ells reals, que són molt còmics, i també una altra gràcia, crec, de la novel·la és que passa a llocs diferents, com Argentina, com Los Angeles, com Cuba, Barcelona, llocs on he estat i que conec bé i crec que li donen una riquesa i li donen molt ritme també a la ficció.
I en aquest personatge en el que d'alguna manera et podem veure representat, està com en un moment de transició personal. No sé si això també era autobiogràfic, tu també et trobaves en aquest moment de transició personal mentre la redactaves o l'havies viscut?
Sí, clar, perquè jo vaig deixar la tele i me'n vaig anar als Estats Units una mica, doncs, a prendre'm uns mesos sabàtics i a fer una mica de reflexió, a inspirar-me, i per tant sí que va ser una etapa de transició que em va anar molt bé, doncs, per escriure aquesta novel·la i per adonar-me'n, no? Ja, mentre l'escrivia, amb aquest narrador original que té la novel·la, doncs sí, em servia com un distanciament per veure una mica el camí que jo havia fet i el camí que tenia ganes de reprendre des d'aleshores. Per tant, sí que és veritat que la novel·la és el viatge d'aquest actor una mica cap a dins, no? Més que cap enfora, és cap a dins seu i buscant una mica què li ha passat i què està a temps de recuperar i què no.
La vida de l'actor, i en aquest cas podríem dir potser de l'artista, no? En tant que toques moltes vessants d'aquest món, és difícil? És una vida difícil?
Home, és una vida... Sí, no és una vida fàcil. És una vida molt inestable i on has de tenir molta paciència, perquè hi ha moltes vegades que les coses no s'acceleren per molt que tu hi posis esforç, no? Per tant, has de tenir sempre doncs com una parcel·la de disciplina i de paciència molt, molt ben treballada, perquè si no et pot la precipitació, no? I també has de generar sempre tu feina, perquè molts cops no, la gent no et truca, no? Has de fer tu sempre coses, has de ser una mica autodidacta, no? És una feina peculiar, on el currículum no sempre compta.
El fet de ser tan polifacètic, no? d'actuar en teatre, fer televisió, amb grans imitacions, escriure, fer discos, et permet viure aquests traspassos, no? Aquests moments d'incertesa, diguéssim, que té aquesta vida millor? És una manera també de que sigui més fàcil, en tant que, bueno, mentre no surt, no? L'obra de teatre, sí, no sé què, doncs mira, faig un disc i d'alguna manera doncs avanço per una altra via i m'angoixo menys.
Sí, perquè a mi m'agrada molt la meva feina, per tant, quan hi ha transicions aquestes, el que em surt és fer el que m'agrada. Hi ha gent que no li agrada treballar, però a mi la meva feina m'agrada molt. I per tant, no, per mi fer vacances és fer el que a mi m'agrada, no? I a la nostra feina mai estem... no tenim mai un horari d'oficina, sempre sí. Són feines que són molt intenses, però després que tens buits, tens molts dies per tu, no? I per tant, a mi m'agrada sempre complir, doncs, quan tinc, evidentment, m'agrada fer vacances i tenir els meus espais per disfrutar, però m'agrada molt doncs aquests entretemps entre feines on agafes inspiració i et venen idees, com em va passar a mi amb la novel·la, que no l'hagués escrit si no hagués deixat el Polònia, és evident.
Per tant, d'un moment o d'un període potser trist, no? O que en el que no t'acabaves de sentir del tot satisfet o realitzat, al final em va sortir el resultat, ha estat un producte del que n'estàs molt content.
Sí, sí, i molt sorprès també, i amb una cua d'altres... Per exemple, he gravat l'audiollibre tant en català com en castellà.
Ah, molt bé.
Que és, la veritat és que ha estat preciós, perquè jo mateix, jo mai he estat un consumidor d'audiollibres, mai n'he sentit cap, i quan m'ho van proposar vaig dir, home, potser que ho faci algú altre, no? I em van insistir molt que ho fes jo, perquè era la meva novel·la i perquè jo era actor, i sort que ho he fet perquè m'ho ha passat molt, molt bé, i realment té un valor afegit el fet de que és la meva història, i que hi he posat veu doncs al narrador, he posat veu als personatges i que crec que és una cosa molt, molt bonica de fer, que té un gran mercat a Estats Units i Europa i que aquí s'està començant a conèixer.
Sí, efectivament, el tema dels audiollibres, hi ha països on tenen un èxit brutal i aquí sembla que ara està com agafant furor aquesta opció. Recordem el títol de la novel·la, Tu busques amor i jo cobertura, aquest debut en la ficció de Bruno Oro, que m'imagino que per Sant Jordi serà un dels llibres que trobarem a les taules. No sé si tens pensat per Sant Jordi estar per aquí, per Barcelona?
Sí, a Sant Jordi estaré a 5 o 6 punts diferents a Barcelona pel centre signant, i després a Sitges aquest diumenge a la sortida del teatre hi haurà un punt de venda dels llibres i jo estaré encantat de signar-lo a qui el vulgui. Per tant, també això dir-ho, no?, que la gent de Sitges doncs, té l'oportunitat, el tingui, si el té, doncs, de venir al teatre després de la funció, i si han vingut a veure la funció, doncs, si el volen, allà estarà.
Molt bé. T'ha agradat tant l'experiència de novel·lar, de fer ficció, que tens en ment alguna altra?
Sí, la veritat és que la segona està escrita.
Ja està escrita?
Sí.
Caram.
Sí, 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 perquè la primera la vaig escriure fa 3 anys, o sigui que tinc temps d'escriure la segona.
És a dir, que ja hi ha una altra novel·la, de moment, però, data d'edició i tot això, serà ja passat Sant Jordi, en qualsevol cas.
Sí, i tant. Sí, sí, no, està encara, el més calent és a la Llera, que diuen.
També comèdia?
Home, sí, hi ha bastanta comèdia, també. És un tema diferent, no té res a veure amb la primera, però també hi ha comèdia, sí, i tant.
És el que més t'agrada fer? Fer riure?
Bueno, sí, és una de les coses que sé fer millor, potser el que sé fer millor, per tant, sí, per tant, sempre hi conto.
Doncs Bruno Oro, amb Tu busques amor i jo cobertura, aquesta novel·la que podran trobar ara per Sant Jordi, que signarà exemplars, si volen, diumenge a Sitges en sortir de l'obra de teatre Immortal, que serà a les 7 de la tarda al Casino Prado. Hem de dir que és una comèdia dramàtica futurista ambientada al 2319 i dirigida, que no ho hem dit, per Marc Angelet i amb guió també d'Alejo Levis, protagonitzada per Bruno Oro, amb aquests 25 personatges que interpreta tot soletell. M'imagino que dalt de l'escenari t'acompanyarà a trets o tindràs alguna cosa perquè t'ajudi, perquè clar, si no canviar de paper sense res, Déu-n'hi-do.
Sí, no, i tant, estic molt ben acompanyat.
Molt bé, doncs Bruno, moltes gràcies, que t'esperem diumenge a Sitges amb Immortal, amb la novel·la Tu busques amor i jo cobertura. Prenem nota de que hi ha una segona novel·la ja escrita, per tant, pendent d'editar, no?, d'editar-se, i t'anirem seguint. Moltes gràcies per haver-nos atès avui.
Moltíssimes gràcies per trucar-me. Una abraçada.
Igualment, adeu-siau.
Adeu-siau.